El Feinejant en Filosofia amb el Pere Martí tenim dues línies de treball. Una línia més lligada, més vinculada a l'actualitat, al dia a dia, i una altra en la que intencionadament ens allunyem d'aquest brugit diari i toquem qüestions més de fons. Pere, bon dia.
Bon dia.
Quina línia estirarem avui?
Home, després d'alguns programes que hem estat molt pendents o vinculats a l'actualitat immediata, crec que de tant en tant, i aquesta és una de les característiques pròpies de la filosofia, és prudent, és convenient allunyar-se una mica del que és la immediatesa per obrir la perspectiva i fer algun tipus de reflexió o anàlisi de qüestions més estrictament o típicament filosòfiques i que tenen un, com si diguéssim, un abast més intemporal, no? Que són vàlides sempre o sempre són possibles objectes de discussió, de reflexió o a vegades d'ignorància, perquè del que avui parlarem és un d'aquells casos en què es tracta d'una qüestió tan propera, tan quotidiana, que, de fet, potser mai ens parem a preguntar-nos si realment sabem què volem dir quan diem consciència. Aquest és el
tema. És que és un carro avui gros, és un meló important.
El tema que avui abordarem. De fet, segurament ningú, potser molt poca gent admetria que no sap què vol dir aquesta expressió, perquè la usem constantment i la sabem usar perfectament. Per exemple, no fa pas gaire, en l'anterior programa, parlàvem de la veu de la consciència, no? Aquesta imatge que s'il·lustra amb el dimoniet i l'àngel allà al costat de cada orella dient fes això, no, xitxiu, això no ho facis. També moltes vegades diem és que has estat un inconscient, o aquest senyor treballa a consciència. O també encara ha perdut la consciència, resultes d'un accident, ha estat 48 hores inconscient. Per tant, és un terme, com hem dit, d'ús molt freqüent.
Molt present, molt interioritzat, sí.
I que no sembla oferir massa dificultat a l'hora d'usar-lo. Segurament devem saber perfectament què vol dir consciència, perquè
no ho sé, si ens ho fas definir ja costa més.
Ara, el sabem usar, però no el sabem definir. És a dir, no sabem realment què estem dient quan diem consciència. Perquè si ens hi fixem una mica en aquests exemples que hem citat, veurem que en tots ells consciència està usat en registres diferents. En el primer, quan dèiem la veu de la consciència, feien referència a un plantejament més aviat moral. En el segon, treballa consciència, és un inconscient. D'aquí seria sinònim d'imprudent o voluntariós. Faríem referència més aviat a una actitud, és a dir, una qualitat de la conducta. I en l'últim, inconscient, doncs faria referència a un estat físic, o per ser més precisos, fisiològic. Per tant, estem parlant de registres molt diferents. Realment, què és la consciència? Si aprofundim encara una mica més en aquests exemples que hem triat aleatòriament, potser trobem una primera pista, perquè hi ha alguna cosa en comú entre tots ells, que és que es tracta de que l'individu, el subjecte, s'adoni d'alguna cosa. Adonar-se sembla, doncs, el tret comú. I potser sí que aquesta és la bona pista, perquè, de fet, tradicionalment, aquesta és una de les caracteritzacions més freqüents. La consciència és la capacitat d'adonar-nos, ser conscient, en diem, adonar-nos del que ens passa. Una capacitat que, combinada amb l'altra singular capacitat que tenim de projectar-nos vers el passat i el futur, és el que caracteritza realment l'ésser humà, la humanitat. I és el que ens distingeix, cada cop hi ha més preguntes sobre el tema, però d'entrada és el que es distingeix dels animals, i també és el que fa que aparegui una altra cosa bastant singular, que és el temps. El temps, en principi, és un fenomen físic, però Henri Bergson ens va advertir que és, de fet, un fenomen estretament lligat a la consciència. Som conscients del temps perquè en el temps ens passa allò que ens passa. i és en el temps que el planifiquem el que ens passarà o voldríem que ens passés en el futur. Però bé, més enllà d'aquesta caracterització, que més o menys tots acceptem i ens sembla prou vàlida, si penséssim que hem solucionat el problema o més aviat el misteri, doncs aniríem bastant equivocats. Perquè què vol dir? Què implica adonar-se? Justament ens trobem que la consciència és un dels maldecaps més aguts pels científics que es dediquen a estudiar a l'ésser humà. Especialment els neurobiòlegs i els neurocientífics, aquí realment és un lloc on s'hi trenquen les banyes i no se'n surten. Amb els seus ultramoderns aparells poden veure perfectament com funciona el cervell des de mil òptiques i maneres diferents d'enfocar-lo, però tot i amb això sembla que encara va per molt llarg que puguin arribar a veure la consciència. De moment encara no l'han vist. Algun més bèstia diu, obrim el cap i el cervell, però la consciència no.
On és?
No apareix per enlloc.
Si és que hi és.
Això, alguns d'aquests científics els frustra tant que cauen en la tentació de negar l'existència i la rebaixen al nivell d'altres falòrnies com l'astrologia o l'esoterisme. Això és una invenció, una il·lusió. I es neguen a admetre que hi hagi res més enllà de la massa física del cervell amb les seves neurones i connexions elèctriques. Però, esclar, amb les neurones i les connexions elèctriques, que són ben captables i objectivables, no arriben a poder explicar un fenomen tan simple i quotidià com prendre una decisió o lamentar-se per una pèrdua. Cert, amb els seus aparells poden arribar a establir quines zones del cervell estan implicades i amb molta precisió. Però, malgrat que puguin precisar quina és aquesta zona del cervell, quan els dius, bueno, i això de que nosaltres tenim emocions, pensaments i imatges, d'on surt? Sí, sí, aquesta zona del cervell està activa, però i la emoció, i l'imatge? Fins i tot, com fem per guardar-ho? I on? I quan parlem de consciència, per afegir una mica més de complexitat a la qüestió, sembla que inevitablement ens apareix a la ment una altra noció que és també d'aquestes de tipus semblant, que són d'aquestes tan quotidianes, properes, i que en principi està molt lligada, de fet en depèn totalment, que és la noció d'identitat. Consciència i identitat. Si no tinguéssim consciència, no tindríem identitat. Amb la identitat ens passa... Això és molt, molt semblant, Podríem ara fer una llista de casos en què usem identitat d'una manera molt, molt adequada, sense problemes, i per tant que en tenim un coneixement pràctic molt quotidià, però que després, a l'hora de la veritat, quan ens preguntem i això de la identitat, què carall és? Sembla que hi tenim també un desconeixement bastant profund. I això, ara farem una petita cata en el present. Avui dia encara és una cosa que pot tenir més transcendència, perquè si la identitat ha sigut quelcom que sempre ha tingut importància i ha estat en el centre de les reflexions en el que fa referència a l'ésser humà, avui dia això diguem, ha transcendit a allò que és social, perquè la identitat ha adquirit una gran importància i s'ha diversificat d'una manera extraordinària. Avui només sentim parlar d'identitats compartides, creuades, fluïdes, múltiples, de gènere, i és clar, doncs potser que ens en preocupem una mica de posar una mica de llum en això, perquè és que si no, si a sobre ho compliquem tant, el millor és que ens acabem perdent. Tornem, doncs, a la qüestió. Què significa identitat? Si mirem el diccionari, potser trobarem qualitat d'idèntic.
No seria
gaire.
Això.
No avancem gaire.
No.
Però què vol dir idèntic? En principi, idèntic és una noció bastant senzilla. És una cosa que és igual a si mateixa. Idèntic és igual a si mateix. I això sembla bastant senzill, no? Bastant clarificador. Allò és idèntic, allò que és igual a si mateix. Tanmateix, em sap greu, però en el món humà el que passa és que no hi ha res que sigui igual a si mateix. Per exemple, com mantenim nosaltres, els éssers humans, la nostra identitat al llarg del temps? La forma més habitual de fer-ho és a través d'un document, el document nacional d'identitat. Aquest document és el que certifica que som els mateixos al llarg del temps, que som ara els mateixos que érem en el passat. Aquest document, si ens hi fixem, està compost fonamentalment de dos elements, un número i una imatge. Un cop se'ns ha adjudicat el nostre número, aquest no canvia, és sempre el mateix. És el que té la matemàtica, algun cop n'hem parlat en aquest programa. Com que la matemàtica és una cosa inventada, aquí sí que es pot produir la immutabilitat. Però en allò que no és matemàtica, doncs és més difícil. Perquè què passa? Doncs que la imatge, que és allò que en darrer terme ens identifica, perquè quan els que tenen la feina d'identificar, de certificar que som els qui som, ens diuen, a veure, ensenya'ns la imatge i ens miren. Però la ruta d'aquesta imatge doncs canvia bastant i per això periòdicament hem de renovar el document nacional d'identitat, però no és tot el document que canviem, només la foto. Hem d'aportar una foto que testifiqui quina és la nostra situació actual en quant a la nostra aparença física, a diferència de la que teníem doncs, en un temps anterior. Per tant, conclusió, el document nacional d'identitat, aquell document que oficialment testimonia la nostra identitat, és a dir, que som els mateixos sempre, en realitat és el primer en testificar que no som en absolut els mateixos sempre, sinó que més aviat constantment estem canviant. Per tant, això de la identitat, doncs comencem malament. Comencem malament. Llavors, davant de fets com aquests, hi ha alguns insatisfets que, davant d'aquesta contradicció, que no és una aparent contradicció, sinó una real contradicció, afirmen que sí, esclar, a nosaltres hi ha alguna cosa que canvia, evidentment, el cos canvia, la nostra aparença física, però que en nosaltres hi ha també quelcom que no canvia, que és el fonament d'això que anomenem la identitat i que, en conseqüència, és la part fonamental de nosaltres, no pas el cos. Hi ha una cosa que és fonamental, que no canvia, sobre la qual descansa això que en diem la identitat. I és que sense aquest fonament immutable, tampoc podríem parlar d'identitat personal, tampoc tindria massa sentit parlar de persona, i recordem que la noció de persona és el fonament, i això ho glosàvem fa uns dies també en aquest programa, d'allò que anomenem el reconeixement dels nostres drets humans. Si es reconeix que tenim uns drets humans, perquè som persones. Ara bé, en què consisteix això que no canvia? Si el que canvia és el cos, el que no canvia deu ser alguna cosa que no és el cos, és a dir, que no és material. I això, tradicionalment, és el que s'ha anomenat ànima, la part no material de l'ésser humà.
Embolica que fa fora, anem pel tercer concepte potent del dia.
Bé, encara en queda algun, però entremig un petit excursus, que potser no serà tan petit, perquè en aquest terreny d'allò que no canvia i que tradicionalment s'ha anomenat ànima, hi ha un moment crucial en la història de la filosofia, n'hi ha molts, però potser el més important és Descartes, Descartes. Perquè en ell trobem una de les caracteritzacions més influents de tots els temps sobre aquesta qüestió. Intentarem seguir el seu itinerari, ni que sigui una mica per sobre. Estem a finals del Renaixement, principis de l'era moderna, l'home va adquirint nova confiança en si mateix, es deslliura dels lligams amb la divinitat, a poc a poc, però... I va adquirint confiança també en el poder de la seva raó i comença a passar comptes amb les èpoques i coneixements anteriors. en aquest moment, Descartes es planteja un programa extremament ambiciós. Deixem el principi d'autoritat que servia per validar els coneixements en l'antiguitat i busquem una veritat absoluta, que la meva raó pugui certificar. I totes les suposades veritats heretades de la tradició, de moment, les posarem en dubte. És el que s'anomena el dubte metòdic, la metodologia que Descartes utilitzarà. Es tracta de si és demostrar si és possible dubtar, trobar-hi el més mínim raó o possibilitat de dubte en allò que fins llavors s'havia afirmat com a segur i incommovible. I si trobem aquesta possibilitat de dubte és que aquesta no és una veritat prou consistent per ser el fonament del coneixement que estem buscant. En aquesta trajectòria, en aquest itinerari, arriba a dubtar de Déu, que en la seva època això no era massa prudent i algun disgust li va costar. Però és que, clar, el resultat d'aquest plantejament metodològic és que arriba a la conclusió que es pot dubtar de tot, absolutament de tot, fins i tot de la pròpia existència. Tanmateix, en aquest punt, arriba el moment crucial. Podem dubtar absolutament tot, fins i tot que existim. Ara bé, què passa? Home, m'adono que per dubtar cal que existeixi, perquè si no fóssim no podríem dubtar. I així, doncs, arriba un veredicte final de la seva investigació. En el món no hi ha res segur, tot pot ser que no existeixi, res sigui veritat, però hi ha una cosa que no pot ser que no sigui, que jo existeixi mentre estigui dubtant. Aquesta serà la primera veritat de debò que Descartes afirma que acaba de descobrir, la primera veritat indubtable, inamovible, l'existència del jo. Del jo, recordo, el cogito, penso, ergo sum. Per tant, existeixo. Segon pas en aquesta recerca és constatar que jo existeixo, però no com una cosa material. Existeixo com a pensament, perquè el cos continua estant en dubte, com tota la resta de les coses del món. I existeixo com a pensament, però al llarg de la seva obra també apareixen tota una sèrie de, diguem-ne, sinònims o accepcions diferents, que serien esperit, ànima, jo o consciència. Totes aquestes maneres de referir-se al que nosaltres som, a aquest jo, que és la primera veritat indubtable. Ara avui no desenvoluparem el tema, però és significatiu adonar-se que en la filosofia moderna es comença afirmant el jo i tota la resta, el món inclòs, entre parèntesi. Tota la filosofia posterior, però també tota la política, la jurisprudència, etcètera, etcètera, es fonamentarà en aquesta convicció incommovible, l'existència del jo individual. Tot. Un jo que en els primers temps no costava gaire identificar amb l'esperit o l'ànima. Però, és clar, amb el pas del temps i el descrèdit de la religió, etc etc, això cada cop feia més...
Grinyolava, no?
Sí, no acabava de ser prou acceptable i es va anar substituint per altres excepcions de les que hem vist, com ara consciència. I finalment va aparèixer una de més neutra, que aparentment els científics podien acceptar millor, que era la de ment. Tanmateix, és igual. Ànima, consciència, ment, estem exactament al mateix lloc que el segle XVI. No ens hem mogut ni un mil·límetre.
És el mateix, eh?
És exactament el mateix. Existeix un jo individual, digue-li esperit, ànima, consciència o ment, que és independent i autònom i és el fonament de la nostra identitat i de tot el que l'acompanya, no oblidem. La nostra identitat com a humans i els nostres drets inherents com a tals, jurídics, polítics, econòmics, etc. Tanmateix, no vam haver d'esperar gaire, no va passar ni un segle, unes quantes dècades, perquè aquesta tesi rebrés la primera tambanada, que va ser el senyor David Hume, un senyor escocès i molt assenyat, que li va dir al senyor Descartes, escolti, alguns diuen, en la seva primera hora, alguns diuen que tenim en nosaltres quelcom de permanent al llarg del temps, i anomenen el jo. Ara, jo miro en el meu interior i jo no trobo res que sigui permanent i immutable al llarg del temps. Contínuament veig en el meu interior que estan, diguem-ne, fluint emocions, pensaments, records, però sempre tots, els uns diferents dels altres, uns succeint-se als altres, no hi ha res de permanent i immutable. Llavors, aquesta idea que diuen del jo no correspon a cap realitat que jo pugui conèixer. Per tant, declaro que això és una idea inventada. El jo no existeix. Aquesta primera temporada, diguem-ne que va deixar la identitat una mica tocada. De fet, encara avui dia trontolla.
Segueix igual.
És que s'ha anat diluint amb el pas del temps, no? És cert que tots tenim una certa consciència de continuïtat i que aquest és un altre dels fonaments del jo, de la identitat. Però per això els casos d'amnèsia són tan pertorbadors, perquè afecten a la pròpia identitat. Però nosaltres la identitat és igual a la memòria. Alguns aleguen que és allò material que dona consistència al jo. Però ni amb la memòria ni amb el cervell sembla que en tinguem prou. Sembla que hi ha alguna cosa més. Ara citarem un tercer filòsof, n'han citat dos de molt famosos, un tercer que no és menys famós, el senyor George Wilhelm Friedrich Hegel, que en la seva obra més coneguda, La fenomenologia de l'esperit, ens dona la seva versió sobre la identitat. Ell anomena la identitat autoconsciència. Diu, aquesta es forma en combat, lluita permanent amb les altres consciències per afirmar-se. I, per tant, allò que acaba constituint-se és el resultat d'aquesta relació dialèctica, d'aquesta constant oposició, negació, afirmació entre totes les consciències, autoconsciències o identitats. De tal manera que seria molt més propi i adequat parlar de nosaltres que no pas d'això, perquè només existeix la consciència, l'autoconsciència, dins d'aquesta relació dialèctica entre totes elles. Fora d'aquí, parlar d'aquest jo autònom, independent, és una abstracció, pot ser útil teòricament, però no és res real. I ara comencem a baixar una mica cap a la qüestió de la identitat. Quan afirmem que hi ha una identitat que explica exactament com som i que està dins de nosaltres, estem caient en aquest perill que avisava Hegel, i Hegel normalment tenia bastanta raó. Estem construint una abstracció que ens allunya de la realitat i potser estem al·legant un fonament que en realitat és infundat per allò que volem nosaltres fonamentar. I en tant que, com dèiem, la identitat avui dia juga un paper tan important des del punt de vista social, doncs potser que ens hi fixem una mica més. El que és segur i és incommovible i tots compartim és que necessitem un centre, un pol on unificar totes les nostres energies i motivacions al voltant del qual construir la personalitat. Ara bé, quan algú afirma és que jo sóc així i diu que això és una cosa que va més enllà, diguem-ne, de la seva voluntat, potser està justificant que traient-se la responsabilitat de sobre. Potser que li diguem, no, tu no ets així. Tu, com tots, t'has tan construït així. I quan les coses es fan, en lloc de ser, hi podem fer alguna cosa. Quan les coses diu que són, és així i no hi ha res a fer. Hi tornarem, si et sembla.
I tant.
Més endavant.
I d'aquí 15 dies, un nou feinejant en filosofia. Gràcies, Pere Martí.
Vinga, fins ara.